Uno de vuestros comentarios, aprendamos también de lo que ha pasado. Creo que hay que mejorar la gestión forestal, en concreto en Cataluña, porque hay muchos bosques de privados, además, cuya titularidad es privada, donde hay problemas para gestionarlos, y por tanto yo creo que hay que hacer una reflexión al respecto de la protección forestal en Cataluña.
Bé, són les 9, ja passen uns segons i només ens queda agrair a Joan Pallarès, Ramon de Baciana i Juan Antonio Rueda la seva participació avui i durant tota la temporada. Que tinguin molt bon estiu, ja que aquesta és l'última setmana, i si tenen algun Jaume per les famílies, felicitats. Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Ara mateix, quan són les 9, arriben els titulars que ens porta la Carolina Costa. Després parlarem d'un projecte de la Fundació Comtal de Barcelona per enviar currículums a través de vídeo, és el videocurrículum. També tindrem l'espai, naturalment, Doctor Pros amb Miquel Pros, i avui parlarem amb Alfred Rodríguez Picó, segurament molts el recordeu com a meteoròleg. Això fins a les 10, també l'espai La Vida en Solfa, que en aquest cas tancarà els dos propers dies al primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia. La prima de risc espanyola ha començat la sessió d'aquest dimecres en un nou màxim històric, 643 punts bàsics, el nivell més alt des de la creació de l'euro. El rendiment del bo espanyol a 10 anys, el del que el fa el diferencial amb l'alemany del mateix termini que medeix el risc del país, ha pujat fins al 7,7%. Convergència i Unió negocia la seva proposta de pacte fiscal a diverses bandes abans del ple extraordinari que comença d'aquí a una hora, concretament a les 10, al Parlament de Catalunya, sobre el finançament. Gregorio Peces Barba serà enterrat avui a Colmenarejo. L'expresident del Congrés i un dels pares de la Constitució va morir ahir en un hospital d'Oviedo. La capella ardent s'ha instal·lat a casa seva, per on avui passaran el príncep d'Astúries o Alfredo Pérez Rubalcaba. I en esports, el Barça de Tito Vilanova es va estrenar ahir amb una victòria per 1-2 al camp de l'Hamburg, i en bàsquet els Estats Units van superar Espanya per 100-78 en un partit al Palau Sant Jordi previ als Jocs Olímpics de Londres. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 9:45.
L'Estat és sòlidament sobirà quan governa la societat i alhora serveix el bé comú de la societat i consent a la nació de realitzar-se en la seva pròpia subjectivitat, en la seva pròpia entitat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Ràdio Estel.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Aquest estiu, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, amb Lletra i Música, el programa dels musicals amb Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats, amb Lletra i Música, de dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
El besavi Sebastià, Damià, el meu padrí, el meu pare Josep, jo mateix, Sebastià, i el meu fill Eduard. 5 generacions, 100 anys, fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga de l'Obac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta al 1850, probablement la fàbrica més antiga de Catalunya. Continuem en primera línia. Per alguna cosa serà. Obac, les coses ben fetes.
Aquest estiu, vine al cinema i acompanya els teus amics, els Cadells, en una emocionant aventura plena de misteris. Seran capaços de salvar la ciutat de Venècia abans la malèfica bruixa Cornella no la sequi? Gaudeix amb els Cadells de la fantasia, la màgia, l'amistat i l'humor. Els Cadells i el codi de Marco Polo, amb la veu de Carlos Latre. Ja al teu cinema. El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Making of anima el teu currículum. Aquest és el títol d'un projecte de videocurrículums adreçat a joves que busquen feina i que impulsa la Fundació Comtal. 7 joves han participat en aquesta iniciativa i han gravat el seu propi videocurrículum, destacant el millor del seu perfil professional i personal. S'ha realitzat la primera edició d'aquest projecte des de la Fundació Comtal com una iniciativa que neix de la motivació dels tècnics i tècniques de l'entitat per oferir un espai diferent als joves i les joves que inicien inèrcies negatives a causa de la dura situació que viuen provocada per la manca d'oportunitats laborals i formatives actuals. La Fundació Comtal està vinculada a la Salle de Catalunya. Ens acompanyen Rubén Mena, educador social de la Fundació Comtal. Bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I Sergio Gómez, que és un dels joves que han participat enviant el seu videocurrículum. Sergio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què podem explicar, a part del que hem introduït, sobre el que és Anima el teu currículum?
Doncs que és un projecte que ha sortit fruit de la demanda, bueno, de la necessitat. La necessitat actual és bastant forta. Hi ha molts joves que no troben feina, que tenen una formació bastant bona, que han fet cursos, que han fet recursos, que han voltat moltes entitats, però que porten 2 anys, per exemple, que no els truquen per una entrevista de feina. I bueno, el que hem intentat és, amb els que ja coneixíem, els que estaven fent cursos amb nosaltres i que coneixíem la seva situació, doncs proposar-los una cosa nova, que és posar una mica més de llum al seu currículum. Llum, pues, que sigui una mica més visual. Hem agafat nois que tenien experiència, que tenien, pues, alguna formació, i hem agafat el seu currículum i els hem proposat doncs fer-lo visual. I, bueno,
a partir d'aquí, per exemple, el Sergio, que ens acompanya, ha fet una experiència personal amb aquest videocurrículum. I com ho has fet? Explica'ns-ho.
Doncs primer vam fer unes classes amb l'Helena, que eren de saber com ficar-nos mirant a la càmera, perquè tothom es fica nerviós quan és a la càmera. Ai, què faig?
L'Helena és una educadora, sí, de la Fundació.
Sí. Llavors, després, vam fer el currículum, vam començar a mirar aspectes i entre tots, els que hi érem, ens ajudàvem. Ens dèiem, ui, doncs això ho tindries que fer d'aquesta manera. I va haver molt companyerisme allà i això va ser molt bo. Després vam fer ja el muntatge del videocurrículum i ja el vam gravar.
I què vau incloure? En les imatges i en la lletra?
Doncs cadascú va incloure el que volia més o menys fer a la vida. Per exemple, hi havia un company meu que es diu Rashid, que li agrada les finestres i tot això, el muntatge de finestres. Doncs el videocurrículum va incloure imatges de finestres, com les muntava i tot això.
I en el teu cas, què t'agradaria fer?
En el meu cas era de cuina, bueno, de cambrer, però volia aspirar més. Llavors em vull fer un grau superior. I això també ho vaig ficar en el videocurrículum, que és molt important.
T'agrada fer de cambrer, però amb grau superior, dedicar-te tota la vida a coordinar equips de cambrers, per exemple, estar en la cuina...
Sí, bueno, de moment, a veure, fer el gran mitjà i després ja veurem.
Doncs és una oportunitat que se t'obre amb 19 anys que tens, oi, Sergio?
Sí.
D'entrar en el mercat laboral. És la realitat, oi, Rubén, que es troben molts dels nostres joves?
Doncs sí. Actualment hi ha joves de 19, 20 anys, 21, que estan buscant, que estan donant voltes i que no troben res. Llavors l'opció que tenen és seguir formant-se. Amb el Sergio, bueno, amb els altres nois, és això. Tenim perfils, doncs, de cambrers, de fusters, d'electricistes, que, bueno, que tenien la seva experiència, però que porten, pues, molt de temps sense fer res. I estàvem buscant l'opció, doncs, bueno, de donar una mica més de vida a aquest currículum que tenen, que és força bo.
Com va sortir aquesta iniciativa, aquest projecte Anima el teu currículum, projecte de videocurrículums? Surt una mica del carisma educatiu de la Fundació Comtal i d'educació en la inserció laboral?
Sí, nosaltres portem molts anys fent inserció laboral. Llavors, sempre ens inventem o intentem buscar les opcions que no s'han fet fins al moment. Això ens va, bueno, va venir una mica, doncs, treballar tot aquest any, hem estat pensant en aquest projecte, i pensar en la manera, doncs d'aquest col·lectiu que tenim, d'aquests joves que no troben absolutament res, com moure'ls. I vam veure que el vídeo és una de les opcions més xules per treballar, perquè al mateix temps que els estem formant, els xavals, els nois, els joves, a una mica... a treballar davant la càmera, a fer tot això, també els estem donant uns ítems de com funciona una gravació, un vídeo, o com muntar el seu currículum, i són dues coses que juntes pues tenen molt de pes.
Les noves tecnologies, oi, Sergio, que tenen també una influència important a l'hora de buscar feina.
Sí, el YouTube, per exemple, tothom té el seu videocurrículum allà, les empreses ho miren, i si els interessa et truquen o et envien el correu electrònic. Uh-huh. Va molt bé.
Avui hem parlat amb Sergio Gómez, un jove participant en el projecte Anima el teu currículum de la Fundació Comtal, i amb Rubén Mena, educador social de la Fundació Comtal. Voleu afegir alguna última cosa per acabar?
Bueno, que moltes gràcies per l'espai concedit, que ara estem doncs buscant repetir el projecte perquè ens ha sortit bastant xulo, i bueno, pues seguim amb la tasca.
Doncs felicitats a la Fundació Comtal per la tasca que fa. Efectivament, ja fa 18 anys que funciona al carrer Amadeu Vives número 6 de Barcelona, i d'alguna manera vinculada a la Salle, que té també un col·legi allà, la Salle Comtal, no? A prop del Palau de la Música. Que vagi molt bé, Rubén i Sergio, gràcies, fins un altre, bon estiu.
Bon estiu, merci.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina, la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Minut i mig i serà un quart de deu en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel els dimecres. Ja sabeu, amics oients, que la cita és per la medicina natural. Comencem ara l'espai Naturalment Doctor Pros, l'últim de la temporada, i com sempre amb el patrocini de Quinton, l'aigua de mar que garanteix la nostra remineralització, la nostra higiene nasal, també la nostra hidratació i la millora del nostre organisme a través de les dosis que es prenen per via oral, també evidentment per via nasal. Molta gent recorre aquesta aigua de mar Quinton, que és tota una garantia. Així comencem l'espai Naturalment Doctor Pros, on ens visita, com sempre, els dimecres el doctor Miquel Pros, metge especialitzat en medicina natural. Doctor Pros, molt bon dia.
Molt bon dia, Ignasi.
Com estem?
Bueno, pues mira, escolta...
Avui tancant temporada, però amb una estona per endavant per parlar de moltes coses.
I estupendament, el sentit de que acabem la temporada amb bona salut, no?
I tant, això confiem, sí.
Això és important.
Confiem que el doctor Pros ens pugui donar avui molts consells, puguem donar molts missatges. Avui parlarem dels problemes respiratoris, en molts casos, sobretot pels oients de les comarques de Girona, derivats de l'impacte d'un incendi a prop, que de vegades pot causar problemes.
Bueno, imagina't, no? Com pot repercutir? És
a dir, disminueix l'oxigen de
l'atmosfera. Exacte, d'entrada la cota d'oxigen ja ha mimat una mica.
Parlarem d'això. També llegirem alguns missatges d'oients que, sense haver entrat en directe per antena, doncs ens han parlat d'alguns problemes, per exemple, la halitosi crònica o la llet de vaca, també la civada. Doncs d'aquests oients també llegirem el seu testimoni, en aquest cas enviat a través del mail del doctor Pros. I també conversarem amb un testimoni, amb un pacient, que avui el tenim a l'altra banda del fil telefònic, però segurament si diem el nom molts oients el coneixeran. Ens acompanya Alfred Rodríguez Picó. Senyor Rodríguez Picó, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom.
Alfred Rodríguez Picó és meteoròleg, treballa actualment a 8TV, ha fet moltes experiències d'investigació sobre meteorologia.
A Barcelona Televisió.
A Barcelona Televisió, perdoni. Disculpi la confusió, no volíem ara...
No passa res.
El César, el que és del César, eh? Doncs a Barcelona Televisió, ha estat en diversos canals de televisió, també a Televisió de Catalunya molts anys, a TV3, on va començar a donar-se a conèixer als anys 80, i avui el saludem amb molt d'afecte perquè no ens parlarà segurament de manera bàsica de meteorologia, sinó de salut personal, oi? Alfred Rodríguez Picó va començar a visitar-se amb el doctor Pros, ens ho deia ara Miquel Pros, ara fa 20 anys, coincidint amb els Jocs Olímpics, no l'any 92.
Doncs, mira, no recordo la data.
Sí, això...
Segurament, però jo crec que sí, deu fer...
El fitxer no enganya, eh?
Uns 20 anys, sí, deu fer això, eh?
Sí, Alfred, hola, bon dia, que no t'havia saludat.
Hola, doctor Pros.
Sí,
hola.
Sí, doncs escolta, és sorprenent, eh? Quan vas mirant enrere, de l'any 92,
clar.
És
a dir
que... Ha plogut una mica.
Avui fa 20 anys tot just de la inauguració dels Jocs Olímpics, si ho recorden vostès. Sí. Amb quin problema va recórrer vostè ara fa 20 anys, senyor Rodríguez Picó, al doctor Pros?
Doncs bàsicament fa 20 anys me'n constipava cada 2 per 3. Tenia un constipat gairebé crònic i em prenia, fins i tot me'n recordo, lidocaïna com si fossin cigrons. I m'ho treia, i al cap de 3 o 4 dies tornava a sortir, m'ho treia, i així van passant els mesos i els anys.
Eren refredats de congestió nasal, bàsicament, o de mal de coll, també.
Sí, mal de coll, sobretot mal
sí,
de coll.
Faringitis, sí.
Sí, sense febre, però bueno, era gairebé crònic. I sí, vaig anar a la clínica del doctor Pros, em van fer una neteja del cos, una desintoxicació de tots els medicaments i tot que prens des de petitet, una miqueta de dejú també, i llavors ja homeopatia, etcètera, etcètera, i bé, es van acabar, els encostipats es van acabar, i ara doncs agafo un promig d'un per any, hi ha anys que no agafo cap, i a vegades un o poca cosa més, o sigui que realment va ser una solució.
Almenys sap diferenciar quan està refredat, perquè quan una persona té això, aquesta mena de refredat crònic o molta... Quan el té de debò, de vegades no el diferencia, no? Perquè ja conviu amb aquest problema.
Clar, exacte. No, i els símptomes ja al final te'ls coneixes i sí. Mira, vas tirant, no?
Ara el que jo no sé si l'Alfred en aquests moments fa els rentats nasals amb aigua de mar, perquè en aquells moments l'Alfred haig de recordar, i recordar al nostre públic, que no tenim el balneari. És a dir, que quan tu vas començar a vindre a la consulta, l'experiència aquesta que tenim avui a Barcelona d'un balneari respiratori amb aigua de mar, no havíem pas posat en marxa perquè a mi no se m'havia ocorregut. Per tant, a pesar de tot i a pesar de no tindre el balneari, doncs l'Alfred es va poder recuperar gràcies a la medicina natural, una mica d'homeopatia, no? Ens has parlat del dejú, i no sé si alguna cosa més. Ara, jo et volia preguntar, Alfred, si fas els rentats d'aigua de mar, neteges el nas amb aigua de mar?
Mira, és que porto una temporada, doncs, de veritat, que no ho necessito. no ho sé, de portar un parell d'anys que és que pràcticament no agafo res.
Molt bé.
No t'ho demana. Algun cos sí que ho faig esporàdicament. A l'hivern ho vaig fer, em penso, dos o tres dies, però mira, de moment porta'm una temporada això llarga que no, el cos no t'ho demana, diguem.
Doncs ens alegrem que ens digui això el senyor Rodríguez Picó, i potser el doctor Pros dirà sí. Molt bé, com està dient ja, però també ens recomanarà que pot anar bé de manera preventiva, no?
No, però sobretot el que ella ha fet referència al principi, que, és clar, una persona que fa faringitis a repetició, que vol dir faringitis, doncs, és conseqüència dels mocs instal·lats a les cavitats nasals, que avui pot ser una faringitis, però demà pot ser una otitis, o després pot ser una fonia i pot acabar sent una pulmonia, doncs la quantitat de medicació química que s'ha estalviat, és a dir, la quantitat d'antibiòtic que s'ha estalviat és fantàstic, amb la qual cosa això, doncs, de cara a la salut representa una defensa fantàstica, no?
Uh-huh. Clar, jo també hi ha una cosa que us volia dir, i és que des de fa també un parell d'anys, potser és coincidència o no, però un dia entre setmana m'agafo festa, com que treballo tant els diumenges, doncs m'agafo un dia entre setmana festa i tinc una finca a Maçanet de la Selva, i allà estic tot el dia fent de pagès, segant, suant amb la natura, i això realment és com si fos una injecció de vitamines i d'enfortiment del sistema immunològic. Recomano a aquells que puguin, que estiguin en contacte amb la natura, que facin exercici, que respirin fons, perquè jo crec, no sé el doctor Pros que opinarà, jo crec que això és un exercici, com una mena d'injecció a favor del sistema immunològic.
Sí, hombre, Alfred, i gràcies, doncs, per tirar-me aquest cable, perquè la veritat és que jo moltes vegades als pacients meus els dic no, ni tants dirs ni tantes mandangues, tu, perquè no aneu a això, doncs, al camp, al bosc, a omplir la retina d'aquest verd, no? Que potser avui en tenim una mica menys, també és veritat. Però la importància del contacte amb la natura és primordial, i sobretot els nens. Això els nens haurien de fer-ho ja d'una forma regular.
Mm-hmm. Doncs avui parlem amb Alfred Rodríguez Picó, que té 54 anys i en porta 20, ajudat per la medicina natural.
Practicat medicina natural.
Exacte. Sí. Doncs, senyor Rodríguez Picó, algun problema més que hagi pogut tenir, tenint en compte que durant 20 anys s'ha visitat moltes vegades amb el doctor Pros i potser li ha consultat sobre altres temes a banda d'aquests refredats freqüents?
Doncs, per sort, no.
Sempre millor.
Sí, la veritat que no em puc queixar, i a veure, intento fer també molt exercici físic la resta de la setmana, que crec que també és important, i no, bàsicament sempre ha estat algun més que problema, perquè tampoc arriba a ser problema, doncs això, preguntar-li o qüestionar-li, doncs, o preguntar-li qüestions sobre relacionades amb la gola, no?, amb faringitis, alguna cosa així que algun cop han aparegut. El que sí també veig que està relacionat amb el sistema nerviós i amb l'estrès, crec que hi ha una relació íntima, a la que vas més nerviós, a la que vas una mica més estressat, doncs suposo que el sistema immunològic baixa i llavors doncs agafes més coses, no? O sigui, faringitis, o bueno, el punt feble, no? L'estómac o la gola, etcètera. La que estàs més fort anímicament i del sistema nerviós, doncs ja és més difícil que... Quantes vegades, no? Doncs hem agafat un encostipat per no res, per una tonteria, i després quan estàs bé, ja pots passar fred, suat i mai agafar res. I això jo crec que també depèn una miqueta de l'estat de la persona.
Jo també, Alfred, crec que una de les coses que has après és precisament allò d'anar millorant els aspectes dietètics. És a dir, que suposo que l'alimentació, tu també la portes molt acurada, fas una alimentació sana, ecològica.
Sí, això és veritat.
I això també té un pes important, finalment.
L'alimentació, com diu el doctor Pros, vaja, jo crec que és fonamental, i a casa doncs mengem, crec que força sa, i a veure, jo cada dos anys més o menys em faig uns anàlisis i la veritat que és que no surt res alt, ni el colesterol, ni surt res, per tant, l'alimentació és fonamental, o sigui, és la gasolina del nostre cos. Sí.
Quin consell donaria als oients sobre una bona alimentació? Alguna cosa que vostè consideri especialment bàsica? La verdura, la fruita, el sopar?
Clar,
poc?
Sí, és que a casa, fumar no fumem, beure doncs, un parell de gotets petits de dia al dia i poca cosa més, perquè, o sigui, almenys doncs, no hi ha fregits, no hi ha pràcticament greixos, arròs, verdures, fruita... No existeixen els dolços potents, i poden comprar galetes, així, per exemple, galetes d'alguna pastisseria o algun lloc que sigui de menjar biològic, el sucre és menys, hi ha menys quantitat, però vaja, s'ha de vigilar, s'ha de vigilar una miqueta l'alimentació.
Bé, abans de continuar comentant altres temes amb Alfred Rodríguez Picó, recordem als oients que poden intervenir, poden dir la seva en directe, ara o fins després de 9:45, fins a les 10. Quan vulguin, poden trucar-nos al 93-409-2772, 93-409-2772. I aprofitant que tenim Alfred Rodríguez Picó, ens agradaria parlar de les conseqüències dels incendis que hi ha hagut aquests dies a l'Alt Empordà. Vostè, com a meteoròleg, com els ha viscut?
Doncs mira, de fet, m'ha afectat notablement, com a tothom, però sobretot perquè jo he estudiat tota la vida a Llançà i em vaig casar el 2006 a Cantallops. O sigui que, clar, tota aquella zona, especialment doncs, tot el que és l'Alt Empordà i l'extrem nord de l'Alt Empordà, me'l conec molt.
Sí.
Cantallops, m'ho conec molt bé el poblet i no deixa d'afectar-te moltíssim, perquè és un cop molt dur. És un bosc mediterrani que es regenera amb facilitat, però, esclar, tot l'ecosistema, tota la quantitat de milers, de milions de bitxets, d'insectes, d'aus, que també han mort a l'incendi, doncs tot això, lògicament, no es pot arreglar en una setmana. Per tant, bé, quan són causes naturals, quan és la caiguda d'un llamp, doncs no hi pot fer res. I s'ha acabat. Però la causa dels incendis de forma natural a Catalunya no arriba ni al 8%. Per tant, el 92% aproximadament de tots els incendis es produeixen provocadament, o sigui, de forma voluntària o involuntària, però vaja, a través de la mala
home. Negligència, sí.
I això sap greu, això sap molt greu, efectivament.
Jo, Alfred, jo no sé si estaries d'acord, però el nostre país és un país on la prevenció, ja parlem de salut, no?, però la prevenció falla estrepitosament, i llavors si tinguéssim més cura de fer prevenció, fixa't que la prevenció en economia, la prevenció en la salut, la prevenció en els incendis forestals. No sé, tu què suggeriries? Què s'ha de fer per previndre un incendi?
Bàsicament, jo aquests dies, clar, he reflexionat, ja em vaig trobar a TV3, vaig estar 19 anys, ja em vaig trobar uns grans incendis l'any 85, l'any 86, el 93, el 94, i més o menys sempre arribem a la mateixa conclusió. Jo crec que aquí hi ha dues coses fonamentals. Una, la gestió dels boscos, netejar els boscos, estan absolutament abandonats, hi ha una massa forestal que són veritables pires a punt de cremar-se, els boscos estan abandonats, i per altra part, educació. És a dir, educar des de molt petitets els nens a les escoles, que agafin estimació a la natura, que prenguin el bosc, la natura en conjunt, com si fossin seus, i que així, doncs, el perill que poden córrer els boscos i la natura en general. Uh-huh. Però, malauradament, ni hi ha una bona gestió dels boscos, ni hi ha una bona educació en aquest sentit.
Ara seguim parlant d'incendis, però de moment tenim una trucada d'un oient, l'escoltarem breument, Magda de Sant Cugat del Vallès. Magda, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns ràpidament, sisplau.
No, era per consultar-li, bueno, jo he fet tota la vida homeopatia, no? I, bueno, m'ha anat molt bé perquè, a més, jo tinc osteoporosis i hipotiroidisme, i, de fet, m'ha baixat molt, estava a 80 de la TSH, això el doctor ho deu saber, i llavors era per saber l'osteoporosis, jo vaig prendre durant una temporada Lactonel i ara ho he deixat de prendre per solució meva, no? Bueno, per voluntat meva. Era per preguntar-li, a veure si...
Quina edat tens, Magda, sisplau?
56.
Bueno, doncs, escolta, després...
Sí, després de les notícies, en tot cas, ens podrà escoltar si li sembla bé i si li va bé per la ràdio.
Vale.
Moltíssimes gràcies per la seva trucada, Magda, de Sant Cugat del Vallès. En tot cas, ens pot explicar un moment això de baixar la TSH a 80, què vol dir?
No, que ella ja ho ha dit.
Perdoneu que us interrompi, sí. Perquè m'estan avisant que tinc... És que ara mateix tinc una reunió amb el director del Servei Meteorològic de Catalunya i haig d'entrar al seu despatx.
Doncs no es preocupi, ja pensaven no allargar-li més el temps, però ens quedem amb ganes de xerrar un altre dia amb Alfred Rodríguez Picó.
Quan vulgueu, jo sabeu que em podeu trucar i xerrem tota l'estona
doncs,
que vulgueu.
Doncs escolta, Alfred, espero que la propera vegada, quan reiniciem el programa a la tardor, poder tindre aquí en directe, eh? Moltíssimes gràcies, Alfred.
Adéu-siau.
A vosaltres.
Bon dia.
Adéu-siau.
Doncs bé, aprofitant que ja hem acomiadat Alfred Rodríguez Picó, que ens ha acompanyat uns valuosos minuts de l'espai Naturalment, comenti'ns una mica això de l'osteoporosi i de la TSH baixant al 80.
Bueno, l'osteoporosi tothom sap el que és, la Magda diu que té 55 anys, i jo l'altre dia veies aquell article, una entrevista que m'havien fet en el periòdic Ara,
sí.
No, on jo dic vivim un autèntic terrorisme mèdic, és a dir, el que està passant actualment, la veritat és que jo crec que ja ens desborda tots, no? O sigui, l'osteoporosi és quelcom, doncs, bueno, natural, que ens arriba, però, esclar, tu vas al metge, et fan densitometries, ara resulta que les dones s'han de fer una densitometria cada any. És una solemne bestiesa, no? En uns moments els que hauríem d'estalviar al màxim, doncs vinga, que ara no tocarà més remei que fer-ho. Però ara precisament, gràcies a aquesta crisi, doncs, amb tota seguretat, el que farem és incrementar els nivells de salut. Davant d'una osteoporosi, jo penso que el més important, Magda, és una alimentació, doncs, el més mediterrània possible, una alimentació, doncs, en la qual, doncs, es mengi de tot. I l'hipotiroidisme no és res més que una conseqüència del nivell de tensió, d'angoixa, d'estrès que tots patim, i sobretot això afecta més a la dona. En l'hipotiroidisme, això seria una malaltia autoimmune, és a dir, és una malaltia vinculada, doncs, al sistema immunològic, i en aquí nosaltres, jo el que li suggeriria és fem un tractament que consisteix en una autohemoteràpia per generar un estímul que ens torni altra vegada a la normalitat immunològica. Uh-huh. Per tant, aquí sí que no hi ha més remei. Magda, que hauries de passar per la consulta, són 10 o 14 tractaments un cop a la setmana, una vacuna és una cosa molt senzilla, però amb resultats altament satisfactoris. Mm-hmm. De moment res més.
Doncs podíem... recordem, per aquells que potser no ho tinguin clar, l'osteoporosi és una malaltia que disminueix la quantitat de minerals a l'os, no?
Sí, bueno, llavors aquí podríem afegir, doncs, no, que l'aigua de mar d'aquesta Quinton, una ampolleta al dematí, una ampolla de beguda, i en aquest cas hipertònic, de 7 a 9 del matí, i una segona ampolla de 9 a 11 del matí, Magda, cada dia.
Bé, fem l'habitual pausa per als titulars que ens porta la Carolina Costa quan passa un minut de 9:45 i continuem amb l'espai Naturalment.
Hola, molt bon dia. Un miler d'efectius continua treballant per extingir completament l'incendi de l'Alt Empordà. Les feines d'extinció del foc, que ja està en fase de control, se centren sobretot a Terrades i al voltant del pantà de Boadella, els punts de moment més sensibles. La prima de risc espanyola ha començat la sessió d'aquest dimecres en un nou màxim històric, 643 punts bàsics, al nivell més alt des de la creació de l'euro. Convergència i Unió negocia la seva proposta de pacte fiscal a diverses bandes abans del ple extraordinari que comença d'aquí a mitja hora al Parlament sobre el finançament de Catalunya. Gregorio Peces Barba serà enterrat avui a Colmenarejo. L'expresident del Congrés i un dels pares de la Constitució va morir ahir en un hospital d'Oviedo. La capella ardent s'ha instal·lat a casa seva, però avui passaran el príncep d'Astúries i Alfredo Pérez Rubalcaba. I en esports, el Barça de Tito Vilanova es va estrenar ahir amb una victòria per 1-2 al camp de l'Hamburg, i en bàsquet els Estats Units van superar Espanya per 100-78 en un partit al Palau Sant Jordi previ als Jocs Olímpics de Londres. Fins aquí les notícies.
Quan passen 3 minuts de 9:45, continuem amb la segona part de l'espai Naturalment Doctor Pros, que fem com cada dimecres, avui últim de la temporada, amb la col·laboració de Quinton, l'aigua de mar, una garantia per a la nostra remineralització. doctor Pros, jo dic moltes vegades remineralització, i això va molt bé pel problema que ens ha parlat l'oient de Sant Cugat, Magda.
Sí, el que passa, sí.
Amb l'osteoporosi.
De fet, Ignasi, ara, no sé, jo ja et contemplo tu com un element més de l'equip, no? Perquè ara m'has tirat un cable a favor de la Magda. O sigui, has aprofitat, doncs és veritat que amb aquesta...
L'aigua de mar li aniria de meravella, si és que no la fa servir.
Sí, exacte. És a dir, per tant, doncs, escolta, estupendo, veig que t'has après tan bé la lliçó.
Vostè m'està ensenyant molt, doctor Pros?
Sí, i els nostres pacients, no? Avui llegirem, perquè, clar, hi ha molta gent que no s'atreveixen a parlar per la ràdio, i llavors ens envien correus.
I avui llegirem alguns correus d'oients.
Aquest em sembla molt interessant, el de la litosi, perquè és una cosa molt comuna.
Sí, ens diu, doctor Pros, és una oient de 30 anys, diu, voldria consultar-li sobre un problema de salut puntual que és la litosi crònica, segons els dentistes, causada per bactèries pròpies de la boca. He anat a tots els especialistes de la salut, des d'un indigestiu fins a un otorrino, però ningú no em dona una solució. També vaig estar amb un especialista en aromateràpia i medicina holística, però les anàlisis del cultiu van donar negatiu, és a dir, que no es trobava cap germen patogen, almenys dels comuns. Diu, em van fer anàlisis on consta que no tinc Helicobacter pylori, ni salmonella, ni sigella, etc. Suposo que aquestes són algunes de les bactèries que es contemplen com a causants de la litosi. He estat llegint i sé que en molts casos l'ozonoteràpia és un tractament força efectiu per a aquest problema. M'agradaria, si és possible, que em respongui, doctor Pros, i si això és així, si ha tractat algun pacient d'aquesta patologia, la litosi crònica, aquest problema de, doncs, l'olor de la boca, vaja, ja ho saben els oients.
Exacte, sí, aquest malauradament és un problema molt extens i és curiós perquè jo recordaré, els èxits no els recordes mai, sempre recordes els fracassos. Recordo perfectíssimament, com si fos ara, quan jo començava la consulta aquí a Barcelona, d'una noia que se'm presenta i diu, doctor, literalment, diu, ja sé que es pensar que estic boja, diu, però jo faig mal olor, sento mal olor. Diu, i recorregut ja a tots els especialistes, el metge de medicina general m'ha enviat a l'otorrino i he canviat 3 vegades l'otorrino. I la veritat és que en aquest moment jo començava, no tenia cap experiència, bueno, l'experiència doncs, d'un metge que acaba de la facultat, portava pocs anys de pràctica mèdica, i jo tampoc li vaig saber què respondre. No ho sabia. Avui, naturalment, després de la immersió en els anys en el món de la medicina, doncs no tan sols coneixem el problema, sinó que crec que hem resolt d'una forma molt efectiva el problema de la litosi, en el sentit de que la litosi sovint fa referència al famós tema de la sinusitis silenciosa, és a dir, l'acumulació crònica de mocs a les cavitats nasals, doncs això acaba fent aquest caldo, aquest cultiu, on virus, bacteris, fongs, no, són els responsables d'aquesta mal olor que sovint es confon que hi ha una mala higiene dental, o bé també pensem que hi ha una gastritis, un tema digestiu. Doncs no, el 80% de les vegades és derivat dels mocs acumulats a les cavitats nasals.
Que passa que... de la litosi crònica, això no vol dir que no sigui, doncs això, per manca d'higiene unes hores també
no,
pot haver-hi.
No, però és que no ho sabem, ni els otorrinos, qui és aquí, els hi correspondria, tampoc ho saben. Aquesta setmana passada, precisament a Solius, també vaig visitar amb un fisioterapeuta, un noi molt jove, que a la consulta a Solius, clar, no tinc un despatx tan gran, tan maco com tinc aquí a Barcelona, és una cosa més reduïda, jo li vaig dir amb ell en el curs de la història clínica, dic jo, esclar, tu no te n'has adonat, però em va invadir l'habitació amb un mal olor, una cosa espantosa. Clar, jo li vaig dir, escolta, tu estàs en contacte amb els teus pacients no s'han queixat mai, però esclar, la gent és molt curosa, la gent és molt, molt, molt educada.
Respectuosa
però
i discreta.
És curiós perquè, esclar, desprenem una olor que els altres no se n'enteren. Un altre cas, recordo, a la consulta aquí a Barcelona, o sigui, la litosi és una cosa molt comuna que en visitem molts, moltíssima gent. Doncs també una va vindre una noia, però abans va entrar la mare i em va dir, doctor, diu, veurà que la meva filla era una model, diu, ha tingut diversos nòvios i tots la deixen, i doctor, jo no l'he explicat amb ella, però la deixen perquè la meva filla fa mal olor. Ostres, i va entrar i de seguida li vaig captar el problema. El problema que era una sinusitis
silenciosa que li provocava l'hidrosi.
Clar, quan diem una sinusitis crònica és evident, és a dir, un otorrino pot diagnosticar una sinusitis crònica perquè hi ha una sèrie d'elements de que de seguida un se'n dona compte i llavors com te tracten? Te tracten doncs, a base d'antibiòtics. Però en el cas que nosaltres expliquem aquí, la sinusitis silenciosa és aquesta acumulació crònica de mocs. Els mocs fan una olor espantosa. El que passa és que la gent no saben que tenen els mocs enquistats. La dona sovint explica la sensació de tindre un cos estrany en el coll, no? I ho donen com que inclús fins i tot això fa que es pensin en problemes de tiroides, quan en realitat és una cosa tan simple com el moc que regalima coll avall, el que passa és que no te n'enteres, i s'acaba fincant a la corda vocal. I jo sempre dic que les cavitats nasals és una autèntica fàbrica de mocs i el coll és com una primera reserva. És a dir, és un magatzem de trànsit que quan una vegada això se supera, doncs els mocs també s'acaben, depèn per on s'instal·lin, s'acaben disposant a nivell de pulmó, generant asmes, bronquitis asmàtiques, bronquiactàcies amb la gent gran, i llavors, doncs, clar, t'arriben la gent amb cultius, tenen, diu, doctor, tinc pseudomonas, estic prenent antibiòtics. Bueno, a la que comencem a fer una neteja nasal amb l'aigua de mar, tot això s'acabaria.
Per tant, tots els tractaments vàlids contra la sinusitis silenciosa, sobretot la neteja nasal permanent, diària, amb aigua de mar Quinton, serveix per combatre la litosi, també.
Sí. Mira, acabem de sentir el Fred Rodríguez Pico, ell patia una faringitis crònica durant anys i anys, i ara fixa't que no probablement li han rectificat l'alimentació, però tota aquesta gent que pateixen doncs, de faringitis, de refredats, de tos, de bronquitis, de acúfens, sorolls de les orelles, d'amigdalitis, conjuntivitis, al·lèrgies, faringitis, pèrdua d'audició, o sigui, la pèrdua d'audició, que ja n'hem parlat altres vegades, si no recordes, sí, que tothom ho té com un fet assumit propi de l'edat, doncs pues no és així. És a dir, no és res més que el moc instal·lat a l'orella i aquest moc acaba doncs, malmetent tot el mecanisme intern de l'orella, generant una hipoacúsia, una pèrdua d'audició.
Doncs sí, recordem el cas d'una pacient que assumia que la sordesa ja era de l'edat i vostè es va rebel·lar contra aquest plantejament.
No, és que ens hem de rebel·lar tots, eh?
Sí, òbviament.
Ens hem de rebel·lar tots.
Sí, ja sabeu, amics oients, que podeu trucar al 93-409-27-72, 93-409-2772. Ara tenim una trucada, Carme, de Lleida. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant, digui'ns.
Miri, jo tinc 64 anys i fa 12 anys cap aquí que sempre tinc el coll com una miqueta fònic. I és que a l'estiu, pues clar, vas a un lloc, aire condicionat, sóc com de seguida em fa efecte, de seguida. Mm. I també tinc una naturalesa molt fredolera, que sempre tinc fresca, més i veta, i sempre he d'anar molt tapadeta, perquè només aquests canvis de temps que fa, que ara a Lleida pues, tenim bastanta calor, després se refresca, i de seguida ho noto, el meu cos de seguida ho noto. I llavors sempre tinc els ulls una mica, com allò, una mica molls, una miqueta de mocs, però molt poca cosa, i més que res el coll, la fonia.
Doncs aquesta fonia crònica, ara intentarem respondre-li, el doctor Pros li explicarà, si li sembla, ens escolta a través de la ràdio. Moltes gràcies, Carme de Lleida, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, quanta gent ens diu ara a l'estiu que tinc el refredat dels aires condicionats, com si fos un diagnòstic, no?
Sí, però curiosament, jo no sé si la Carme, si no hi ha Carme, prengui nota, si vostè se'n renta el nas amb aigua de mar, amb el Quinton isotònic, és un esprai que es ven a les farmàcies, a les botigues de dietètica, però l'afonia que ella explica no és res més, Carme, conseqüència dels mocs que invariablement i sigilosament, és a dir, silenciosament, el moc llisca coll avall. Perquè, clar, la Carme vindrà a la consulta i diu no, això, doctor, no en tinc de mocs. I tant que té mocs. Pensa que diàriament tots, absolutament tots, fabriquem l'equivalent a un vas entre 100 i 150 centímetres cúbics de mucositat, que no surt ni pel nas ni per la boca, sinó que ens l'empassem. I en bona part d'aquesta mucositat queda enquistada en el coll. Per això parlo que el coll és un magatzem de trànsit. Aleshores, és clar, amb l'aire condicionat, aquí s'instal·la una hidroteràpia, és a dir, a l'aire condicionat el que fa és ens refreda tota l'àrea del coll i llavors aquest moc que és purulent, és un moc que ve carregat de bacteris, de virus, no? Doncs ens acaba fent la Pasqua. I llavors
ella resseca, no? També amb conseqüència d'aquesta frescor.
Sí, però sobretot és com si tinguéssim instal·lat un gel en aquí el coll i llavors, esclar, acabes amb afonia o mal de coll, amb faringitis, la típica faringitis. I llavors ella feia referència als ulls molls. Perquè,
ulls
clar,
plorosos, sí, com a
conseqüència. Perquè a l'ull, de fet, a l'ull drena en a la cavitat sinusal. Drena vol dir que d'alguna forma hi ha un desaigua, no? Però quan aquest desaigua està d'alguna forma compromès per la presència d'algun moc sec en aquest canal, llavors, esclar, l'ull no drena i llavors les llàgrimes surten per dalt.
Clar.
Jo recordo perfectament, no és el cas de la Carme, una senyora que havia patit 5 conjuntivitis, és típica ara a l'estiu, precisament, 5 conjuntivitis i havia visitat a 5 oftalmòlegs. Cada oftalmòleg li havia donat un antibiòtic diferent. La dona estava desesperada i com que feia anys que ens havia vingut a veure per un problema d'una migranya que li vam resoldre també contra tot pronòstic, va pensar, ostres, potser aquells bojos també que arreglen el que ningú arregla, doncs, i va trucar a la consulta. I quan va vindre, naturalment estava desesperada, amb una diarrea que ja no era imparable, i jo li vaig fer la prova que fem sovint de tocar i apretar al costat de les aletes nasals per averiguar si hi havia a dintre alguna activitat volcànica, és a dir, si hi havia alguna patologia nasal, si hi havia sinusitis silenciosa. Jo li apreto i em va agafar la mà amb tanta ràbia del mal que li vaig fer i de seguida, esclar, li vaig dir, vostè el que té és una sinusitis silenciosa, és a dir, té tot això bloquejat, l'únic que hem de fer és drenar aquests mocs. Li vaig donar un remei homeopàtic, li vaig aconsellar, doncs, la neteja nasal i, però, escolta, en 24 hores li vam resoldre el que en un mes 5 otorrinos no l'havien resolt. Això és la medicina natural.
Sí, sí, doncs gràcies per aquest testimoni. Vaja, que el volcà, seguint la seva terminologia, va erupcionar.
Exacte.
L'erupció del volcà va netejar totalment.
Exacte, perquè no ho traiem, és a dir, això ens on passem, i llavors, bueno, hi embolica que fa fort, perquè llavors venen les diarrees estivals, també, que sovint, això ho veiem amb els nens, els mocs que són d'una agressivitat descomunal, clar, quan arriben al budell, carregats de virus i de bacteris, diem, el cos ho expulsa en forma de diarrea. Llavors, diem, hi ha una passa de gastroenteritis, i això és típic a les escoles. Pues no, senyor, no és una gastroenteritis, sí que ho serà, però provocada no precisament per un germen que s'ha colat en els nostres aliments, sinó pels mocs que, una vegada en passats, el cos, que és molt savi, els elimina en forma de diarrea. Sí.
Doncs, Carme de Lleida, la recomanació que li fem, doctor Pros, és aigua de mar Quinton.
Sí, i si ella té, si no sap com fer allò de la... Llavors nosaltres els hi podem explicar, per tant, jo li diria, doncs, truquins de la consulta o dirigeixis a través de la consulta en el balneari que tenim en el carrer Camp o el balneari de Sant Cugat. Que ara, en aquests moments, haig de dir amb molta satisfacció que hi ha molta gent i són pacients meus, un que és farmacèutic, l'altre que és un empresari, que ara tothom vol posar un balneari. Doncs un balneari a Girona, l'altre el vol posar a Manresa, l'altre el vol posar a Andorra.
Està de moda, eh?
Bueno, a veure, no sé, jo perquè sóc metge, però intentarem complaure'ls, no sé com, però...
Les necessitats de salut, sí, que tingui la gent.
Sí, sí, sí.
Ah, tenim una trucada que està esperant. Recordem, aprofitem per fer-ho ara, que el doctor Pros, a la seva consulta del carrer Muntaner de Barcelona, té el telèfon 93-212-1504, 93-212-1504, per tots aquells que vulguin trucar i demanar informació. També hi ha la consulta de Solius i també hi ha...
El cap de setmana estic
a Solius. Sí, a Solius, sí. I el balneari respiratori del carrer Camp 87, a prop també d'aquesta consulta del carrer Muntaner. Tenim una trucada, en aquest cas a través del directe del primer cafè de Ràdio Estel. Ricard, de Badalona, bon dia.
Bon dia.
Digui'ns.
Miri, jo precisament tinc el llagrimal, un llagrimal tapat. I vaig anar a l'oculista i l'oculista em va dir, diu, home, doncs aquí li haurem de fer un foradet que no té massa importància, però que ha de comunicar amb el nas. I a mi, doncs, se'm va ocórrer i vaig dir, escolta, aquí han de fer un forat i m'han de posar una cànula nova perquè això tingui un drenatge. I aquest drenatge va cap al nas. Jo vaig dir, escolta, això no em quadra. Llavors vaig pensar, això és que dec tenir, perquè jo normalment, com a llevo, tinc el nas tapat, bastant tapat, i una cuissó al nas. I llavors jo vaig anar al farmacèutic i li dic, escolta, no hi ha alguna cosa per netejar el nas? I el farmacèutic em va dir, home, doncs miri, aquí hi ha això, el Quinton aquest, i llavors jo vaig agafar una ampolla d'aquestes que hi ha, i la tinc, l'utilizo,
Sí, molt bé, molt bé.
Qui és, l'isotònic o l'hipertònic, Ricard?
No, em penso que t'he equivocat del nom, eh? Jo em dic Miquel Llongueras i Tondo, eh?
Ah, perdoni, perdoni, Miquel, doncs.
S'ha equivocat, eh? Sí, ara jo els diré el que tinc aquí al meu d'això, al lavabo. I és dir que jo m'hi noto, a vegades m'hi noto, la veritat. És nasal isotònic.
Ah, molt bé, estupendo. Nasal isotònic. És el que ha de ser, correcte.
Molt bé, Miquel, doncs disculpi la confusió, eh?
Però com ha acabat això, doncs?
Bueno, no ha acabat. És que cada dia me'n poso el dematí.
Sí. I es nota millor?
I em noto millor. Hi ha dies que em plora més i altres em plora menys, però normalment va disminuint, eh?
A veure, Miquel, el que fas és estupendo, la indicació, cosa que aplaudeixo, que és que comencin els farmacèutics a donar-se compte de lo bo i respecte a lo dolent,
sí,
no?
Sí. Allò que és natural, que és l'aigua de mar.
I en aquí potser podíem afegir, és a dir, quan el Miquel, quan vostè s'aixeca al dematí i que té el nas tapat, aquesta cuisó, no és res més que l'acumulació de mocs, això que expliquem sempre, no? Els mocs, pensa, Miquel, que a la cavitat nasal tenim més de 30 forats. Vull dir, 30 forats, sí, estan tots intercomunicats. I és molt complicat de drenar sobre el nas, justament a la cúspide, i tenim un os, que és l'etmoides, que és un os de molt capritxós, i la mucositat està enquistada per aquí dintre. Per tant, això, el que li passa amb el llagrimal, és producte de que hi ha una obstrucció d'un moc sec, de la mateixa forma que es fan mocs secs a dins del nas, es fan al llagrimal i es fan també en l'orella, no? Per tant, duro amb això, però jo afegiria, si no se'n surt el Miquel o no te'n surts, nosaltres disposem d'un aparat o una eina que és l'Indiva, que és un aparell que va inventar un català. I aquest aparell genera una hipertèrmia local amb la qual provoquem una vasodilatació d'aquest conducte, Miquel, i amb això facilitem, diguem-ne, és un complement segurament més efectiu que el propi esprai.
Això deuen fer a la consulta, no?
Això ho faríem a la consulta, i potser, potser llavors li diríem vagi al balneari, perquè llavors al balneari, esclar, fem el mateix de l'esprai, però té un caràcter, clar, més professional.
El balneari,
no?
És darrere de sí, però, del però, despatx.
Però sí, tot, exactament.
Sí, però tot això ho canalitzem a través de la consulta. Llavors a través de la consulta diríem vagi cap aquí o vagi cap allà, o farem això o farem l'altre.
Recordem el telèfon de la consulta del carrer Montaner.
Si vaig veure, passant per allà al carrer Montaner, vaig veure que té aquella porteria tan gran i maca.
Sí, doncs és allà.
I vaig dir, coi, el doctor Pros, perquè jo sóc un col·laborador de Ràdio Estel.
Molt bé. Gràcies, senyor Miquel Llongueras. Bon dia i fins una altra.
Bon dia.
Adéu-siau.
Gràcies.
El telèfon de la consulta del doctor Pros, el tornem a recordar, és el 93-212-1504, 93-212-1504, també el balneari de respiratori de Solius i en aquest cas el Bernet sí. Del carrer Camp, perdoni, i la consulta de Solius, sí, era clar.
Bueno, Solius és el meu lloc d'esbarjo, que vull dir que quedi clar.
Els caps de setmana que es vulgui
visitar. A Solius
visitar...
faig, sí, aquelles visites que no em poden venir o que són de Girona, no? Però llavors, esclar, Solius ja és un altre aire, no?
Sí.
Bueno, evidentment és un altre aire. I, que quan arribes aquí a Barcelona notes la diferència.
És natura i, afortunadament, que no es cremi mai, si pot ser.
Ojalà.
Sí, perquè això dels focs és una situació que ens alarma, sens dubte. Bé, avui amb el doctor Miquel Pros hem repassat molts temes. Tenim encara un últim missatge d'una oient que deia exactament això. He comprat el llibre Como cura la avena i m'estic plantejant fer la dieta de la civada, tot i que abans agrairia que m'aclarissin alguns dubtes. Per exemple, entre altres dubtes, diu que no entén molt bé com és que hi ha tants productes làctics a la monodieta, si vostè, per exemple, és crític, no? Potser amb la llet de vaca i amb la llet animal.
Sí, diu
que té 51 anys i amb 49 li van posar un stent. En tot cas, aclarirem el que és això. Pren medicació i segueix una dieta.
Sí. Bé, és veritat que en el llibre meu de Com cura l'avena, que el qual ja portem 10 o 12 edicions,
sí,
doncs fem sovint referència a la llet de vaca. Però, clar, llavors no deixa de ser un contrasentit perquè nosaltres critiquem la llet. Jo tampoc no tracto de ser excessivament fanàtic, és a dir, entenc que hi ha moments en el qual, doncs, bueno, un vas de llet, però llet de vaca, no? Doncs jo no hi tindria si fos llet de vaca autèntica. Però, clar, tot això que ens arriba avui a casa a través dels tetravics, doncs jo crec que de llet també se'n conserva el nom, perquè el que hi ha dintre en realitat no se sap el que és.
És una llet tractada.
Llavors, sí, que és a dir, pasteuritzada, operitzada, és a dir, no, té tants tractaments que el producte final pues, ja no se sap el que és, és a dir, no és llet, evidentment. Llavors, doncs, nosaltres, sí, una cosa jo sempre dic és la llet, i l'altra són els productes derivats de la llet, iogurts, llets àcides, el kèfir, que el qual sí que ho recomanem. I la llet, doncs, bueno, mira, si un dia tens un caprici i vols incorporar llet, doncs també ho penso que doncs, també tenim dret a fer.
En ella no? Mateixa no és dolenta, però es recomana no abusar-ne.
Sobretot l'abús, exacte. Jo penso que l'abús és el que doncs, ens pot malmenar la salut, no? Aquell que tota la vida... Fixa't que en un tant per cent no m'atreviria a dir si és un 70 o un 80, però ens trobarem esmorzant al bar i la gent que menja, doncs el cafè amb llet i una pasta, no? Això és el que habitualment, carai, tu, doncs, perquè a Centre Europa veuràs que els esmorzars doncs, és el musli, no? Uh-huh. I la gent, els nens a casa ja mengen musli, que és una de les coses que jo crec que hauríem de recuperar, no? Esmorzar en família, sense presses, sense neguits, i esmorzar, doncs, d'una forma sana. El musli, ja sabeu que no hi ha llet, sinó que hi ha iogurt, llavors el iogurt ja no té res a veure amb el producte original, eh?
Bé, hem d'anar acabant ja, i per tancar la temporada, doctor Pros vol donar un últim consell, i tot acomiadant-nos ja fins al setembre, si deu vol.
Bueno, el consell, no ho sé, jo el consell l'hauríem de donar a la gent responsable, o al polític responsable, de, en aquest cas, algo que a mi m'afecta, i ens afecta a tots, perquè jo em considero molt afectat, i és perquè, és clar, aquests focs han generat, doncs, d'alguna forma, tenim una cota menys d'oxigen per cap. Per tant, doncs, intentar fer una bona prevenció. Ja que nosaltres fem a medicina una prevenció, doncs també m'agradaria que a nivell de polítics es fes una prevenció activa i, per tant, tornar a recuperar doncs, aquelles coses que la gent sàvia del poble, no? Posar animals grans que obren camins, tornar a recuperar els ramats de cabres, mantenir el sotabosc net, no? I posar vinyes. L'altre dia em deia un home de precisament d'aquí dalt de l'Empordà, de posar, recuperar les vinyes, que la vinya és un excel·lent espai que serveix per tallar focs. Doncs vinga, fem medicina preventiva també a aquest nivell.
I tant. I qualsevol problema respiratori, doncs consultar la medicina natural per afrontar-lo. Gràcies, doctor Miquel Pros, per la col·laboració avui i durant tota la temporada. Que vagi molt bé. Bon estiu i fins al setembre.
Gràcies, igualment.
Acabem l'espai recordant que tenim una altra promoció en marxa, és perquè ens truqueu, si voleu, una entrada doble per al cinema Silent Parla per a Tallada. L'únic que heu de fer és trucar-nos al 93 409 27 72 del 8 al 28 d'agost, diversos dies a Pere Tallada, al Baix Empordà hi ha aquestes representacions. Al cinema Silent Parla a Pere Tallada. 93 409 2772, ens doneu les vostres dades i entrareu en el sorteig que farem demà.
Ràdio Estel.
I vaig conèixer un vi pal blau.
Aquest agost i setembre, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb el que la companyia Àrabe de Bo commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Àrabe de Bo, cada dissabte a les 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I es creia ric i tan bonic que no volia cap amic.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils, del 21 de juliol al 14 d'agost. Divendres 27 a la cripta de l'Ermita, Ricard Rovirosa. Dilluns 30 al castell de Vilafortuny, Soler Barrera Madagascar Trio. I dimecres 1 d'agost al mateix castell, Marcelo Mercadante Quinteto. Tots els espectacles seran a les 10 de la nit. Ràdio Estel, mitjà col·laborador oficial del Festival Internacional de Música de Cambrils. Ràdio Estel, sempre amb la cultura. Més informació a festivaldecambrils.cat. Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bevibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Tornem a recordar-vos abans d'acabar que tenim aquesta promoció amb entrades per al cinema Silent parla per a Tallada. Es tracta de diversos passis que faran d'una pel·lícula on el pianista i compositor Jordi Sabatés ha compost música i interpreta en directe al piano aquesta partitura acompanyant la pel·lícula. Podeu trucar-nos al 93-409-2772 per entrar en el sorteig que farem demà. Encara podeu trucar. I ens acomiadem avui felicitant els Jaumes i tots els pobles i ciutats de Catalunya, especialment que celebren la festa d'aquest apòstol com a patró. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Jordi Carretero, el David García, l'Anna Buch, la Sara Cruz, la Carolina Costa i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia, que tingueu una bona diada de Sant Jaume. Fins demà a les 8.